preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise. Hola, benvinguts al novè Setè Sentit, el vostre programa de cinema des de les zones de Radio Falset, al 107.6 de l'FM. Us saludem, l'Aureli Villalbí.
Bon dia.
I qui us parla, el Francesc Sabater. Being good isn't always easy, no matter how hard I try.
When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. Avui fem el darrer programa de la temporada. Volem donar moltes gràcies al company, amic i guia, Jordi Soldevila. Sense ell, res hauria estat possible.
M'ha agradat el de guia. Sona una mica a guia espiritual, però de fet quasi que ho ha estat, perquè érem dos persones amb poca experiència radiofònica i déu-n'hi-do el que ens ha ajudat. I anem, doncs, després de la salutació, a fer-vos 5 cèntims del que tractarem al programa d'avui. Ja sabeu que sempre l'encetem en una sèrie de notícies relacionades amb el món del cinema. Avui us parlarem del Festival de Sitges 2023, del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, farem una referència al cinema Rambla de l'Art de Cambrils, i el cinema lliure a la platja, i també una petita referència en una pel·lícula que s'està projectant als nostres cinemes, Marlowe.
A la secció d'estrenes us parlarem de Els Encantats, de la directora Elena Trapé, i de Asteroid City, de Wes Anderson.
En el programa d'avui celebrarem l'aniversari d'un parell de films clàssics. Avui toca celebrar els 60 anys de Il Gatto Pardo, de Luchino Visconti, i els 20 anys de Mystic River, de Clint Eastwood.
Continuarem amb el concurs Setè Sentit, on coneixerem el guanyador del 8è concurs i us proposarem una darrera iniciativa que també tindrà premi entre tots els que hi participen.
I tancarem el programa i la temporada, com sempre, amb un dels temes més coneguts de la banda sonora original d'una trilogia mítica.
Si tens un setè sentit, escolta Ràdio Falset. Parlem de cinema.
A la bonica ciutat de Cambrils podem anar al cinema Rambla de l'Art, que està situat a la Rambla Jaume I, número 35. Fa uns dies podíem veure el documental Insostenible sobre el tràfic de residus a dins d'Europa. Este cap de setmana no ens perdem el fantàstic caso del Golem, una comèdia negra amb tocs de ciència-ficció, dirigida per Burmin Perseves, que són tres directors.
A veure si no ens ho perdem, perquè ja n'hem referenciat algunes visites en aquest racó que té molta màgia a Cambrils. A mi em toca avui comentar-vos, fer-vos 5 cèntims, de la 15a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, que va aixecar el taló el passat dissabte 10 de juny. Ja us ho vam avançar a l'anterior programa. Es va lliurar, com ja també us vam avançar, el Premi Montserrat Carulla, que guardona persones o col·lectius en un recorregut destacat en el cinema, del cinema en català. Enguany, el festival va decidir atorgar-lo al director Ventura Pons per la seva extensa carrera professional, la seva dedicació al setè art i especialment al cinema en català. Roger Penya, fill de l'actriu Montserrat Carulla, va dedicar unes paraules molt emotives al guardonat, que el van emocionar fortament. Va dir: Ventura Pons és un autèntic profeta del cinema i un autor únic pel seu estil personal i la defensa del català. L'homenatjat es va dirigir a l'escenari acompanyat d'una gran i llarga ovació per part dels espectadors. Després d'haver rebut el premi, el cineasta va recordar a Carulla amb la seva alegria particular i el seu do de complaure tant a directors com a espectadors. Pons va aclamar: «Visca el cinema i visca Catalunya a l'acomiadar-se». Les cinc finalistes de la secció oficial de llargmetratge són Beach House, d'Héctor Hernández, L'Eternitat, de Marc Esquirol, Un cel de plom, de Miquel Romans, Un sol radiant, de Mònica Cambra i Ariadna Fortuny, i Unicorns, de l'Àlex Lora. Avui mateix sabrem la guanyadora. I també sabrem el curtmetratge guanyador d'Entre 15, el documental guanyador d'Entre 6, el videoclip guanyador d'Entre 14 i la sèrie guanyadora d'Entre 3. Vigileu els premis avui, Aureli.
Sí. El Festival de Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, tindrà lloc del 5 al 15 d'octubre. Enguany, la inauguració del festival es farà amb la pel·lícula de terror Madre Muerte, del director valencià Paco Plaza. Només a Sitges es podrà veure en pantalla gran. Després passarà a Netflix.
Una altra iniciativa que pot ser interessant. Tarragona serà una de les seus de la mostra Cinema Lliure a la Platja. Aquesta iniciativa, que es fa entre el 30 de juny i el 10 d'agost, porta el cinema arreu del territori català. És el primer cop que es fa a Tarragona. I els dies 10, 17 i 24 de juliol, preneu una nota, a la Platja de la Mora es projectaran tres pel·lícules de cinema. Totes tres dirigides per dones. El Carràs, de la Carla Simón, Els Cinco Lobitos, de la Laura Ruiz de Azúa, i Aftersun, de la Charlotte Wells.
Ara posem llum a la foscor. El dia de les eleccions municipals, una regidora d'aquí a prop va dir: «El poble ha parlat, però a vegades s'equivoca». No anava desencaminada, eh? No. Tot això ve a compte perquè hi ha una pel·lícula que es diu Marlowe, que fa poc es va estrenar, i aquesta pel·lícula, que està dirigida per Neil Jordan, amb els protagonistes Liam Neeson, la Diane Kruger i la Jessica Lange, podem dir que és una pel·lícula catalana sense dubte, perquè es va gravar majoritàriament a Manresa, amb molts extres d'aquesta famosa ciutat. Per això, des d'aquí volem demanar que es posi als Premis Gaudí, i segur que s'emportarà alguna cosa. Goya era un pintor. Gaudí és un arquitecte català.
Bé, ja sabeu que en aquest programa això del Goya pintor no me'n sortim de fer-lo sortir al mapa dels festivals. Bé, una darrera notícia relacionada amb la 62a edició del Festival Internacional de Cinema d'Animació d'Annecy, a França, que se celebra des del dia 11 i també acaba avui, 17 de juny. Enguany, el certamen compta amb quatre produccions en participació catalana a competició. A la secció L'Oficiel s'hi estrenarà el llargmetratge d'Inseparables, dirigit per Jeremy de Grison. A més, a la secció Contrexamp participaran les pel·lícules Heavis Tendres, de Carlos Pérez Reche i Joan Francesc Tomàs Montfort, i Robot Dreams, de Pablo Berger. I a la secció Perspectiv, dedicada als curtmetratges, competirà Luz at Sea, d'Andrés Alejandro Bartos i Lucija Stojavic.
Tanquem aquest darrer noticiari amb la gran notícia de la temporada que s'acaba i que no ens cansarem de parlar. Alcarràs, la millor pel·lícula del 2022, premi a la Berlinale. Ara sentirem la veu de Inés Jounou, futura actriu catalana, esperem.
Sí, esperem amb ganes. Sí. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu. pell de gallina de sentir aquesta cançó popular de, d'Alcarràs. Anem i fem un salt de secció i anem amb les estrenes de les que us parlarem avui. M'ha tocat parlar-vos d'una pel·lícula que encara no he vist, però que s'ha estrenat ara mateix, que és Asteroid City, del director Wes Anderson. Aquesta és la seva darrera pel·lícula. Els més aficionats ja sabeu que és un director conegut per un esperit manierista, per les formes, pel·lícules que potser heu vist o, si us interessa, hauríeu de veure. És el Viatge a Darjeeling, El Gran Hotel Budapest, hi ha l'Abisme més gent, i la darrera, La Crònica Francesa, que és d'aquest passat 2021. Asteroid City està protagonitzada per un grapat d'actors famosíssims. La Scarlett Johansson, el Tom Hanks, la Margot Robbie, el Jason Schwartzman, la Tilda Swinton, l'Adrien Brody i molts altres que bé, que els anireu descobrint si aneu a veure-la. Es va presentar el 23 de maig a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes i es va estrenar ahir a les nostres sales de cinema. Ens presenta una societat alienada i sotmesa al jou capitalista, on els artistes són alienígenes i el públic individus amb emocions limitades que no saben què fer amb la seva vida. Simplement se centren en el més banal i superflu. Wes Anderson se centra tant en la imatge que hem llegit a diverses crítiques que se li oblida que per poder gaudir també necessitem emocionar-nos. Una absència de discurs, diuen diferents crítiques, que provoca que ens separem de la pel·lícula i ens quedem una mica freds davant del que vol comptar.
Fa pocs dies s'ha estrenat Els Encantats, l'última pel·lícula d'Helena Trapé, amb Laia Costa, Daniel Pérez i Pep Cruz. És una visió tranquil·la sobre la separació d'una noia jove amb una filla de 4 anys i una crisi produïda pel dolor i la pèrdua. En moments de conflicte, tornem als orígens, en aquest cas a Antist, un poble real de la Vall Fosca, amb una magnífica fotografia de Pau Castejón.
Me l'he trobat davant la porta a l'arribar a casa una nit. Per tot ella em feia escorta, ella ha tornat, mireu-la aquí. La xucladora d'il·lusions mortes, ella m'ha seguit pas a pas. La meu, que el diable l'emporti, ella és aquí, ella ha tornat. Amb el seu aspecte de quaresma, ullerosos els grans ulls, ella ens porta el cor a remolc de la tristesa.
Bé, després d'aquestes dues recomanacions d'estrenes, preneu nota altre cop, Asteroid City i Els Encantats, una pel·lícula molt nostrada i una altra una mica més llunyana, tot i que no es va rodar tan lluny, Asteroid.
No, es va rodar al País Veí, a un poble es diu Chinchón, que podíem anar-hi algun dia a veure... El tema del rodatge.
Jo sobretot a veure si s'ha deixat alguna cosa la Scarlett Johansson, algun objecte,
les ulleres de sol.
Potser. No. Sí.
Bé, en tot cas, una pel·lícula interessant, suposo, i això les crítiques les ha de fer cadascú com a veigue. Wes Anderson és un
és
gran
Wes
director.
Anderson.
Sí, i sempre és recomanable.
Molt bé, molt bé. No. Que no es malinterpreti, senzillament, que bé, com que no l'han vist, no han pogut matisar algunes crítiques i el Wes Anderson ja és per si un director diferent. Per tant, sempre crea certa controvèrsia.
La pel·lícula també es va passar al Festival de Cannes. Sí, això és una garantia.
Ja és una garantia. No.
Ja veurem.
Ja està, no. I que ens escriguin. Sí, que ens escrigui la gent i ens expliqui què li ha semblat al nostre correu.
Que ens escrigui Wes Anderson.
Sí. No, els oients. Anem pels aniversaris, Hem acabat les estrenes i els aniversaris també ens... Laura Lió, ens combinem, no? A mi m'ha tocat celebrar l'aniversari, el 20è, d'una pel·lícula que a mi particularment em va deixar copsat. I esta pel·lícula és Mystic River, una pel·lícula estatudinenca del 2003, dirigida pel grandiós Clint Eastwood. Està basada en la novel·la homònima de Denis Lehane. La història gira al voltant de, com sabeu molts de vosaltres, de tres amics d'infància que es troben reunits després de la desaparició de la filla adolescent d'un d'ells. La pel·lícula va tindre una àmplia aclamació de la crítica per la seva narració intensíssima i per la interpretació excepcional del seu elenc d'actors. Va ser nominada, poca broma, a banda d'altres premis. A vegades els Oscars no són definitius, però ajuden a perfilar, no? Va ser nominada a 6 Oscars i millor pel·lícula, millor director, millor actriu secundària i millor guió adaptat. No hi va haver sort, però sí que va obtenir els 2 Oscars a millor actor, una passada de 5 pen, i millor actor secundari, que hem de dir de també el paperàs que aquí fa el Tim Robbins. Clint Eastwood crea en esta pel·lícula una atmosfera carregada d'emocions i aconsegueix una experiència potent i impactant. La pel·lícula, crec que a molta gent, a mi particularment, me va tindre enganxadíssim fins al final i sense saber com seria el desenllaç. M'ha fet gràcia dir que és indicadíssima, pels que encara no l'han vist, pels amants del drama, però sobretot pels amants dels thrillers psicològics profuns.
Il Gato Pardo, una pel·lícula de Luchino Visconti, enguany fa 60 anys, tot i que no ho sembla. Es conserva molt bé. El Gepard és una novel·la siciliana publicada l'any 1958. L'autor, en algun moment, en altres, els sicilians. Això cal tenir-ho en compte. El príncep Fabrizio Salina viu l'època del Risorgimento, la formació d'Itàlia, entre els anys 1860 i 1863, entre el seu Palerm i la seva casa al camp, al poble de Donna Fugata, que en realitat és Palma di Montechiaro, en companyia del seu gos Bendicó, el seu millor amic. Giulio Fabrizio di Lampedusa, el besavi de l'autor, era descendent directe dels Borbons i cosí del rei de Nàpols. El títol de la novel·la ve de l'escut familiar, un lleó lleopardat de perfil. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autor, va ser ambaixador d'Itàlia i va escriure una única novel·la que es va publicar un any després de la seva mort. Visconti, el director, també era de família aristocràtica, però es va fer del pitxí, com molts altres personatges de la cultura italiana. Potser per això tenia una doble sensibilitat per dirigir Il Gato Pardo. Luchino Visconti va fer la pel·lícula el 1963. En va fer una primera versió de 205 minuts, però també n'hi ha una altra de 185. Els actors principals són Burt Lancaster, Alain Delon, la Claudia Cardinale, Serge Reggiani, Romolo Valli i la Rina Morelli. Burt Lancaster va gravar en anglès i després un actor el va traduir a l'italià. El guió es va fer, entre altres, amb la gran escritora Susa Secchi d'Amico. La música és de Nino Rota i la fotografia de Giuseppe Rotuno. La producció és de Titanus, la productora de Goffredo Lombardo. La pel·lícula va guanyar la Palma d'Or a Cannes. El director ens porta per la pel·lícula d'una manera sensual. Així entrem dins de la història. Ens convertim en els personatges. Vivim en la Sicília del 1860, esperant l'arribada de Garibaldi. El príncep veu que el seu món aristocràtic s'acaba i es prepara en calma per la nova època que vindrà. La magnífica intervenció de Burt Lancaster no deslueix les de Alain Delon, la Claudia Cardinale, i també el capellà Perrone i el pastor i amic Chicho Tumeo. Burt Lancaster manté un to contingut, però això no amaga les seves reaccions davant dels fets que afecten la seva vida i els canvis que vindran. A la famosa sèrie de la RAI, El comissari Montalbano, apareix de tant en tant el poble on passa l'estiu la família del Gepard.
Si havíem parlat d'un equip de Champions a Mystic River, a El Gato Pardo també, me sembla que els fitxaria tots al Manchester, no? Aurelio?
El van criticar perquè hi havia gent que no entenia que Burt Lancaster fos el protagonista.
Fos el protagonista.
Volien que fos un actor italià. Però després de veure el resultat, l'hem de felicitar. A Visconti pel seu bon gust.
Per la seva tria. Bé, estem amb encara la secció aniversaris i a banda, com sabeu, de les pel·lícules on aprofundim una miqueta més, busquem referències més particularitzades. Un dia com avui, 17 de juny de l'any 1936, va néixer Ken Loach, el director de cinema anglès. Seria molt llarg parlar de tots els seus films i de tots els premis que va rebre. Ja no dic parlar de les seves vinculacions polítiques i socials, perquè indubtablement també és un director implicadíssim en moviments socials i polítics. Em ve més de gust destacar una pel·lícula molt vinculada a les nostres terres, que és Terra i llibertat, de 1995. I mentre en parlava i triava aquest petit guió, doncs m'ha vingut al cap que fa 5 anys, el 2018, vaig triar Terra i llibertat per fer-ne un cinefòrum dins d'una sèrie d'actes que vam fer a Ginestar per homenatjar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre. Si el 2018 va fer 80 anys, enguany en farà 85. El novembre de 2014, per a donar-vos també una pinzellada que m'ha fet gràcia recordar als oients, el Ken Loach va signar el manifest Deixin votar els catalans, juntament amb altres personalitats internacionals. No sé si els oients recordaran aquell moviment o procés d'independència, perquè, no ho sé, jo penso que hi ha gent que Aureli, se li ha borrat de la memòria tot allò que portàvem fent des del 2012 i fer firmar en gent. Què és el que va passar? Me sona un dia d'octubre i ara no recordo quin és, que han oblidat quasi tots els polítics nostrats. Què era allò? Un com era? Referèndum? Mai sé com acaba.
Un referèndum?
Un referèndum va ser, no?
Sempre és un perill.
És un perill.
I no se sap mai com acaba.
No, exacte. I no se sap mai com s'oblida. Aureli, te toca parlar a Sergio Leone, no mos fiquem tristos l'últim programa.
Sergio Leone va fer l'any 1963, fa 60 anys, una gran pel·lícula per un grapat de dòlars, que es va estrenar el 1964. Sergio Leone va viure 60 anys i va fer moltes coses. Va ser actor, guionista, director. El seu pare era director de cine, Vincenzo Leone. Però al cine es feia dir Roberto Roberti. Perquè suposo que
quedava millor. No hi ha color, Roberto Roberti.
Va dirigir a la diva Francesca Bertini, molt famosa a Itàlia, abans de la Primera Guerra Mundial. La seva mare era actriu i també feia servir un nom en anglès, Brice Waleran. No m'agrada tant com
no
el del
tant,
pare.
No. No tant.
El seu pare el va obligar a estudiar dret, però no va acabar. Participa com a extra a Lladre de bicicletes, de Vittorio De Sica, l'any 1948. Va ser ajudant de direcció a Cinecittà, en produccions americanes com Cuo Vadis, el 1951, i una de terror, Ben-Hur, el 1959, que no paren de passar-nos a les teles cada any.
Home, ja ho saps, per què, no?
Per castigar-nos.
Ah. Sí.
També va col·laborar amb William Wyler i altres directors. Va dirigir, i això és molt interessant, amb Sergio Corbucci, L'ultimi giorni di Pompei. Sergio Corbucci va fer el primer Django l'any 1966.
Inspiració del nostre Quentin.
I altres.
Ja, bueno, clar, però...
Takashi Miike, també.
Home, un clàssic, oh, sí. També, el Django. El Django, que ve, suposo, de Jaume.
No ho sé.
Això ha sigut una apreciació de l'última temporada.
Hauríem de mirar.
Hauríem de mirar.
Bé, Sergio Leone també va filmar El Colós de Rodes amb molt d'èxit i va estar 2 anys sense dirigir després. Les productores italianes tenien poca pasta i li van proposar fer una pel·lícula de baix pressupost. Ell no s'està de res i s'inspira en Kurosawa, Els Set Samurais i Rashomon. Així que prepara per un grapat de dòlars contractant a Clint Eastwood, que feia una sèrie de televisió als Estats Units. Però no era molt conegut.
No, era molt conegut, no.
La pel·lícula es va estrenar a Firenze el 1964 perquè no s'atreveixen a passar-la a Roma. Els tècnics i directors fan servir pseudònims. Sergio Leone és Bob Robertson. Va ser un gran èxit a Itàlia, però Kurosawa el van denunciar per plagi.
Per plagi.
I van haver de pagar.
Que fort.
Sí. Que fort. Així va començar la trilogia del dòlar, que continua amb, per alguns dòlars més, el 1965, amb Clint Eastwood també, i Lee Van Cleef. Mm-hmm. El tercer personatge és Jean-Marie Volonté. També fa una aparició breu però intensa Klaus Kinski. La pel·lícula és un gran èxit a tota Europa. La tercera pel·lícula és El bo, el lleig i el dolent, el 1966.
Memorables.
On també participa Eli Wallach. Als Estats Units no ho veuen clar, per l'absència de moral i de valors d'aquestes pel·lícules. Però també tenen èxit i fan famós a Clint Eastwood. Encara van fer un altre western, fins que li van arribar l'hora, el 1968, amb Henry Fonda, rodat en part a Nord-Amèrica. La història d'esta pel·lícula era de Dario Argento i Bernardo Bertolucci.
Oh, poca broma.
Una referència de tots aquests westerns és molt important per al senyor Tarantino, que els ha fet servir en diverses de les seves pel·lícules i les recomana sempre també, com nosaltres.
I tant. I bé, a veure, Aureli, no, tu, això no t'ho pots deixar mai de la vida. Estes pel·lícules tampoc serien el que són si no hi hagués una banda sonora espectacular, diferent. Andant, sortíem los xiquets del cine en aquella època que no hi havia mòbils i a banda de disparar fèiem els sorolls particulars i estranys. Això era memorable, coi. Molt bé, molt bé. Caram, un bon retrat, doncs, de Sergio Leone, que no sabia per què l'havies posat a l'aniversari, i ara veig que ho has fet perquè la primera pel·lícula la va estrenar l'any que vaig néixer jo. Un bon detall per l'últim programa. 1964. On estem ara, Jordi?
Zob, Van Helsing. Soluciono problemes. Al setè sentit de Ràdio Falset parlarem de vampirs. Soc a 45 minuts. Arribaré en 10.
Bé, bé. Darrer programa de la temporada i agraïment als dos talls mítics, eh? El de la Carme, nosaltres li diem, i el de l'Eduard.
Van Helsing, eh?
Eduard Van Helsing.
Van Helsing, sí.
I la Carme, quin cognom era?
No me'n recordo.
Bé, bé, ha arribat l'hora del concurs. A veure, el nostre concurs se té sentit. Recordem que al vuitè concurs calia identificar una frase, eh? Tot un desafiament. A més, una frase doblada al català quan moltíssima gent l'ha sentit en castellà. I això ha dificultat la participació, no hi ha dubte. S'havia d'endevinar l'actor, la pel·lícula i quin era el director. Jordi, la frase de les bèsties llefiscoses.
Si hi ha alguna cosa al món que em faci fàstic són les sangoneres. Bèsties llefiscoses.
Bé. Som-hi? Vinga, va. Qui és l'actor? El gran Humphrey. Humphrey Bogart. En quina pel·lícula? Li ha de netejar una xicota molt eixerida que comença sent una beata però va agafant-li carinyo a refregar-se amb el Humphrey. La pel·lícula és La reina d'Àfrica. I qui la dirigeix? Qui va dirigir La reina d'Àfrica? El John Huston. I a mesura que vam anar rebent les respostes, les correctes, és clar, de fet, no n'hi ha hagut en aquest cas d'incorrectes, li vam assignar un número a cada un dels participants encertants. I després del sorteig, que s'ha fet instants abans, com sempre, de començar el programa, la persona guanyadora ha estat la Cristina Lletí. El primer premi, ens fa gràcia recordar-ho, va anar a Sant Pere de Ribes, el segon a Godall, el tercer a Morlanova, el quart a Reus, el cinquè a Amposta, el sisè a Tarragona, el setè a Torredembarra i el vuitè ha repetit a Amposta una altra persona. Per tant, pràcticament hem acabat este concurs i ens falta un encertant del Priorat, que ho direm fins al final. Que tocava un del Priorat, no, Aureli?
Sí.
Però haurem de fer una altra temporada i fer publicitat pels pobles del Priorat o fer alguna cosa.
Us recordem que el premi són dos ampolles d'oli de la cooperativa agrícola de Godall, de la varietat Morruda i un altre d'ecològic. Volem agrair la complicitat del patrocinador i, és clar, felicitar el guanyador. En aquest cas, guanyadora. Anem ara al concurs d'avui. Enguany,
què tenim per aquest nou concurs?
Han fet molts concursos, però avui no
és
serà
diferent. Un concurs.
Sí. Farem una altra cosa. Us demanem que ens escriviu donant el vostre parer sobre el programa que us hem ofert aquesta temporada. Si pot ser, amb la màxima sinceritat. Si no, ens conteu una mentida.
Exacte. Ja està. Pensa que, vull dir, a vegades, ni que siguem aficionats, una mentida piatosa pot ajudar una mica a la nostra petita vanitat com a radiofonistes cinematogràfics.
Doncs sí. Prenem nota del correu al que heu d'adreçar la resposta. En aquest cas no cal que sigui correcte. Podeu dir el que vulgueu. setesentit@radiofalset.cat. Repeteixo. setesentit@radiofalset.cat.
La data límit, penseu que estem a dia 17, la gent ja està programant vacances, la data límit per dir-nos què us ha semblat el programa, per a bé o per a mal, que deien a casa meva, és el 30 d'aquest mes de juny, també inclòs.
Entre tots els que heu participat, sortejarem un altre magnífic premi, uns pastissets de la pastisseria Carme de Rasquera. Uns pastissets de gran qualitat, admirats per tot el món. La pastisseria i la Carme estan al carrer de la plaça número 7, de Rasquera.
De Rasquera. No cregueu que ens ha fet gràcia això d'admirats a tot el món. Sovint hi ha cues a l'entrada de Rasquera que van a buscar aquests pastissets. Per tant, jo crec que paga la pena fer aquest darrer concurs on no toca endevinar res, que toca que sigueu sincers, i escriure'ns al ctsentit@radiofalset.cat. I acabem, ja anem acabant, però sabeu que una de les seccions és un tema musical cinematogràfic. I quin hem triat per aquest darrer programa de la temporada? Doncs un clàssic, un megaclàssic, l'Off-Tem del Padrí, de la pel·lícula de Francis Ford Coppola de 1972. De fet, aquest és una manera d'anomenar aquest tema, però cantat és Speak Softly, Love, que amb el català nostre seria com Parlem suaument, amor meu. Una anècdota. En realitat, el Nino Rota ja havia utilitzat aquesta cançó per un film anterior, Fortunella, de 1958, i això va impedir que el 1973 li donessin l'Òscar. Recordeu que havien de ser bandes sonores originals i no usades mai abans. Per tant, d'alguna manera se li va fer veure que, tot i que el tema va lligat a aquesta primera pel·lícula del Padrí, no va estar premiat per aquest motiu. Però l'Acadèmia, que no tot ho fa malament, ho va resoldre donant-li el premi Òscar l'any següent per la banda sonora original de El Padrí 2. Aquest tema l'hem triat perquè valorem, Laurel i jo, que és una autèntica declaració musical d'amor al cinema.
Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When when they gather round and started talking, Dust and Billy would take me walking out through the backyard, we go walking.
I bé, aquí sentint la, un retall de la nostra sintonia, arribem al comiat, al setè sentit d'avui ja s'acaba i esperem que hagueu gaudit d'aquest nou programa, el darrer.
Gràcies a Ràdio Falset per la seva complicitat.
Moltíssimes gràcies a Ràdio Falset.
I a Jordi.
I a Jordi, que li hem agraït al començament i li tornem a agrair. Per què? Sí. Per què? Perquè s'ho mereix. S'ho mereix. S'ho mereix. S'ho mereix. S'ha de dir.
Bé, com sempre, ens acomiadem amb el nostre lema, que també és un desig.
Salut, salut i cinema.
Thank you.